a la derecha, porque tú has salido con Araujo por derecha, no sé si te esperabas a Rashford por ahí y por eso has puesto a Araujo. No sé si te ha sorprendido un poquito Ten Hag con el planteamiento.
No, buscábamos nosotros sorprenderles a ellos en este sentido, ¿no? Sabíamos que era el central que tenía que decidir la salida de balón hoy, y por eso he puesto a Jules y he puesto a Marcos, ¿no? A pierna natural los dos, buena salida de balón, que eligen bien, saben, entienden muy bien el tercer hombre. Jules ha jugado muchas veces con Gavi, que era el que venía a hacer la superioridad a la espalda del pivote de ellos, de uno de los pivotes que saltaba. Yo creo que hemos estado bien, lo hemos entendido y no buscábamos sorprenderles a ellos, en ningún momento contrarrestar nada del United. No creo que nos hayan sorprendido, pero ellos tienen armas, tienen un gran equipo, tienen futbolistas de alto nivel y un grandísimo entrenador también.
Buenas noches, Xavi, aquí a la seva esquerra, Jordi Blanco de ESPN. ¿Tiene la sensación de que, a pesar de que el Barça ha podido ganar en un gran final de partido con la intensidad, como usted decía, han habido bastantes minutos que el equipo se ha entregado a lo que más quería el Manchester United, a un juego de ida y vuelta, sin tener la pausa necesaria? ¿Ha echado en falta algún momento esa pausa y esa calma?
Sí, en momentos, pues al final ellos lo buscan también de alguna manera, robar y salir a la contra. Recuerdo una de Rashford a la espalda nuestra. Salen de maravilla en las transiciones, ¿no? Nosotros queríamos evitarlas haciendo presión tras pérdida buena, lo hemos conseguido a veces, pero al final ellos también juegan, descargan bien, Rashford descarga bien y va en profundidad, Bruno ve muy bien el pase en profundidad. Bueno, al final son futbolistas de alto nivel, ¿no? Y hemos jugado, en mi opinión, contra un señor equipo.
Hola, Xavi, aquí Albert Raal del Diari Ara. Quan s'ha lesionat Pedri, has fet entrar a Sergi Roberto, fer partits que no el vèiem jugar d'interior. Com l'has vist i si el veus com el relleu natural amb la baixa de Pedri? Gràcies.
Sí, és una alternativa. El Sergi domina molt bé el joc de posició, genera moltes ocasions anant a l'espai, és un home que entén molt bé el tercer home. Aquest timing de venir per descarregar, avui era descarregar de central a interior o a pivot per jugar amb lateral, ell ho entén molt bé, té arribada a l'àrea, bé, és un jugador dinàmic, ens pot donar moltes coses en aquestes posicions, sí.
Hola, Xavi, Edu Polo, seguint una mica en aquest sentit, no sabem encara el temps de baixar de Pedri, es parla d'un mes, no sé si tens clar quant de temps estarà fora, i què es fa sense Pedri, perquè és un jugador importantíssim. Com pots viure sense Pedri aquest temps? Gràcies.
Bé, tenim alternatives, no? Tenim a Gavi, a Frenkie, tenim a Frank, tenim a Sergi, tenim a Pablo. Hi ha alternatives que ens poden sumar moltíssim, no? Evidentment, Pedri és un jugador espectacular per nosaltres i és una baixa molt important, molt. Però bé, tenim alternatives i intentarem que no es noti del tot aquesta baixa, tot i que és de les més importants, sí.
Sí, Xavi, Alberto Hernández de Televisión Española. En ese sentido, para Old Trafford también es baja Gavi, si no me equivoco, por acumulación de tarjetas. No sé si eres optimista de poder recuperar a algún jugador como Busquets o Dembélé para la vuelta en Old Trafford y cómo puedes afrontar ese partido sin estas dos piezas.
Sí, a Busi seguramente lo recuperaremos ya para el domingo, a Ousmane todavía no, y vamos a ver mañana a Pedri lo que tiene, ¿no? Falta saber la prueba.
Hola, Xavi, buenas noches. David Ibáñez de Mediaset. En el cambio de Rafinha se ha enfadado bastante, me ha parecido verle que le daba un puñetazo ahí en el banquillo, la gente, algunos también han pitado el cambio, no sé si lo has oído. ¿Qué te parece todo ese enfado de la afición, el enfado de Rafinha?
Está muy bien, sí, me parece perfecto que se enfade, yo también me enfadaba, ya le he dicho, me ha venido a pedir disculpas y digo, tranquilo, te entiendo perfectamente, por eso yo he estado en su situación, yo también me enfadaba y me cabreaba, y lo jodido sería que se sintiera bien con el cambio, ¿no? Él quiere jugar, quiere participar y eso es positivo, lo veo de manera muy positiva. Vosotros a lo mejor lo veis de manera negativa, yo que he estado ahí lo veo de manera muy positiva, que el jugador quiere estar, quiere demostrar, quiere jugar, me parece perfecto. Y les digo siempre además que se tienen que enfadar con el entrenador, está muy bien. Ahora, la falta de actitud y falta de educación no, pero enfadarse, y hasta me pueden insultar si quieren, de verdad, sí, lo aprendí de muchos entrenadores. Así que me parece perfecto, de verdad. ¿Lo veis negativo vosotros? Yo lo veo positivo. Yo lo veo muy positivo.
Hola, Xavi. Sí, Josep Soldado para Jugones de la Sexta. Han pasado ya 24 horas, un poco más, del revuelo que se generó ayer por el tema de los pagos a Enríquez Negreira. No sé si sorprende este revuelo, las consecuencias que puede tener, porque ya ha cogido hasta aire de escándalo.
¿Cogido qué?
Aire, un aire ya de escándalo a nivel internacional. También.
Bueno, ya es, me remito al comunicado otra vez del club, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca, nunca fuera del campo, de verdad.
Josep Rappel, de Radio Nacional de España. Xavi, aquí, por la manera de competir del equipo y porque hacía falta en Europa, que los últimos años no ha ido bien, ¿te da la sensación de que habéis demostrado que habéis vuelto?
Bueno, sí, decir eso y al final la semana que viene no te clasificas, pues imagínate qué cara se nos queda, ¿no? Pero sí, me voy satisfecho, de verdad. O sea, hemos jugado contra un señor equipo, creo que de los mejores equipos actualmente en Europa, como bloque, como equipo, trabajado con un grandísimo entrenador, y les hemos competido, hemos podido ganar al final, y me voy satisfecho con la actuación del equipo, sí.
Hola, Xavi, bona nit, buenas noches, aquí.
Buenas noches.
Adri Alberts, en directo para el Carrusel de la Ser y Moguts de Ser Cataluña. Ansu Fati el otro día no jugó en Villarreal. Hoy ha entrado y ha tenido buenos minutos. No sé qué importancia, cómo le has visto y qué importancia le das a que un jugador como Ansu, en un partido tan trascendental como el de hoy, deje una buena imagen en los minutos que tiene.
Ha entrado muy bien y siempre que ha jugado de titular ha estado bien. Ansu ha hecho un cambio radical, ¿no? En su intensidad, en su ritmo, en su agresividad de cara al equipo, en ataque, en defensa. Bueno, para mí es una garantía siempre que sale. Le tengo, ya os he dicho, le tengo mucha confianza y seguirá siendo importante para el grupo.
Hola, Xavi. Juli Claramunt aquí. Hola. En directe al Twitch de Gigantes. A Ten Hag ha sortit ara aquí a la sala de premsa i ha dit que com a mínim han merescut marcar 4 gols. No sé quina opinió mereix al respecte.
No, doncs el respecte. Respecte cap a ell. Nosaltres hem generat moltíssim també, ells també, així que crec que s'ha vist un partit molt, molt igualat i em quedo amb la sensació agradolça de que al final l'hem pogut guanyar. L'hem pogut guanyar, sí. A tot un senyor equip, diria jo. Però bé, nosaltres també hem pogut marcar molts, molts gols.
Aurora, aquí, enmig.
Hola, Xavi, Aurora Fuster. Hola. Per a principal.cat. Volia preguntar-te per el canvi que has fet al lateral, que has posat Araujo i no Condé, i també per valorar l'actuació de Condé com a central. Gràcies.
Bé, a línia defensiva hem estat bé, com sempre, tirant la línia alta, però bé, està clar que jugàvem contra un grandíssim equip avui, que ens ha generat moltes, moltes transicions, moltes passades bones en profunditat, i al final el primer gol ve d'aquí, no? D'un error puntual nostre. Però bé, és Europa i els errors s'acaben pagant, però bé, bon partit de Koundé, sí.
Què tal, Xavi? Bona nit. Adrià Regas para el 10 del Barça. Ara que les bajas en el centro del campo de Pedri y de Gavi van a Old Trafford, ¿volverás a ver un Barça con dos extremos?
No lo sé, mira, ahora estoy pensando en el Cádiz, sinceramente, cómo ha acabado la gente, cansada, fatigada, tenemos que recuperar, que el domingo tenemos partido muy importante y luego ya pensaremos a partir del lunes en Old Trafford.
Hola, Xavi, buenas noches. Nacho Jiménez de Basque Pelotas. Hoy otra vez en una nueva eliminatoria, el Barça ha vuelto a encajar goles, a diferencia de la Liga, que se está viendo una solidez defensiva bastante clara. ¿Qué crees que le está faltando al equipo en este sentido para acabar de ser más fiable en eliminatorias del CAO? Gracias.
Bueno, creo que hemos estado bien en concentración, en disciplina, en las obligaciones que normalmente tenemos que hacer, hemos estado bien, pero al final el contrario también juega y a este nivel pues te generan cosas, ¿no? Y han aprovechado sus ocasiones, ¿no? Al final, pues bueno, el fútbol es un juego de errores y hay que minimizarlos. Y hoy pues no hemos estado bien en los dos goles encajados, pero contento de la actuación del equipo.
Hola, Xavi, aquí Laia Salvador del Diari.
Hola.
Més enllà de l'emprenyada de Rafinha, jo volia preguntar-te pel seu partit i per què l'has canviat. Gràcies.
Bé, perquè al final necessitem també gent fresca al final, alternatives al joc, tothom mereix també oportunitats, tinc confiança en tota aquesta plantilla i al final he pensat que era un canvi molt necessari per l'equip, no? Necessitàvem seguir amb la intensitat, a la pressió alta, i el Ferran ens dona això, intensitat i molta pressió alta, no?
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
S'acaba així la roda de premsa de Xavi, visiblement empipat per l'actuació arbitral, orgullós, ha dit, de l'actuació de l'equip i convençut que podran tirar endavant l'eliminatòria a Old Trafford i també, important, ha confirmat el que ja havíem explicat a RAC1, que Busquets estarà disponible diumenge.
Molt bé, doncs 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 10. Hem d'anar tancant la barraca, que ara donem el relleu als companys del 9C, i a 2 quarts d'11 ja s'hi posa l'Aleix amb el Tu diràs, des de 2 quarts de 10 que estem fent ja el partit de quarts de final de la Copa de Bàsquet que enfronta el Barça i Unicaja, amb el Mundet i companyia. Jaume, molt ràpidament, volies comentar els 3 punts claus, sí, per tu, de cara a la tornada?
Sí, la defensa, si juguen els quatre migcampistes, Busquets, és a dir, quin paper pot tenir Busquets en un partit en què a priori no és per les seves característiques. Avui hem vist un partit d'anar i tornada que jo, la veritat, em costa molt veure-hi Busquets, i després, si no són quatre migcampistes, el tercer davanter, quin serà i com afecta això el joc de l'equip, que no l'hem vist últimament amb el 4-3-3.
Guillem, què has après avui?
Doncs mira que el Gavi és un tros, un mastodont, és un crac, el camp ho dona tot, m'ha anat a rebaixes amb ell, segur que, bueno, t'endús totes les millors gangues, que avui, quan venia a la ràdio, m'ha trucat la meva àvia, la Pepa, i li he dit que avui jugàvem contra el Manchester i m'ha preguntat per Jordi Cruz, i li he dit, no, que el Barça juga contra Manchester, no contra Masterchef. Que ens ha donat menys l'alegria del gol que un brasiler al costat de Florentino, i per últim, com diu un jugador del Manchester, Juan Bissaka, my friend. Bona nit.
Ho deixem aquí, Laia, no, és el nom del...
No l'he enganxat jo.
Juan Bissaka, no?
Sí, sí, del lateral. No sé, que és el lateral dret de...
Juan,
sí.
Big Water, my friend, titular. Juan Bissaka, no?
Juan Bissaka, Big Water, eh?
Que?
De Big Water a Bissaka, molt justet. Avui, sí, estarà, sí, avui està molt justet.
Jo pensava que faries la de Rati, que faries, sí, no, aquest... la de Rati.
No. Hòstia,
és massa Guillem, estem aquesta. Ja a les eliminatòries.
Jo no parlo dels àrbitres.
La setmana que ve, perquè si no te'n vas fora.
Només us dic una cosa, que ja l'Anna m'està apretant.
Sí. L'Anna està fent
és de Vilafranca i està amb la navalla allà.
Si la
ballonesta està apretant, jo no. Em cago a sobre i dono pas a la Pugui, perquè sí.
No, la mirada, Pou.
Si la Laia és una petita dictadora nord-coreana, la ballonesta, en fi, ho deixarem aquí.
Vull fer constar la veu de por que hi ha hagut dels que estan a l'estudi.
Sí.
És tota veu de molta
por. Sí.
La gent no ho sap, però quan l'Anna es posa seriosa, tot tremola. Vull dir que...
Baixa les mans, sisplau, eh? No, només dic que diumenge Carnaval contra el Cádiz, xirigota especial al Barça juga a recollora.
Ai, quina por. Com diria el meu avi Camino, l'avi José María, esta chica és de armes tomar. Farem una pausa i de seguida Anna Ballonesta i el 9C fins a 2:15, 3:15 ben bons per analitzar l'actualitat informativa.
Si no ha passat res.
Nosaltres ens hi tornem a posar diumenge a les 8.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Aquest divendres el Girona i la Copa de Bàsquet es juguen a RAC1. A les 9 de la nit a Montilivi, Girona-Almeria, amb Miquel Agut, Marc Brugués i Fel Feixedes. A 9:15 a Badalona, Joventut Bascònia, partit de quarts de final de la Copa del Rei amb Marc Mundet, Damià López i Jordi Colomer. I per rematar-ho, Tu diràs, amb Dani Aguilar des del Palau Olímpic de Badalona. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u.
2 minuts per 9:15.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
I no ho sé de butxaca fins a 9:45 abans de sopar, heu de saber que... que
L'independentisme en bloc demana explicacions al govern espanyol sobre l'empresari israelià que s'ha atribuït al ciberatac contra la consulta del 9-N. De moment, la Moncloa manté el silenci. Esquerra, Junts i la CUP, que demanen que Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska i d'altres ministres i càrrecs de l'Estat compareguin tant al Congrés com al Senat, i han fet una bateria de preguntes perquè el Ministeri de l'Interior hagi de respondre per escrit a la possible implicació en els ciberatacs. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, demanen que sigui directament Pedro Sánchez qui aclareixi si l'Estat o qualsevol organisme que en penja, com pot ser el CNI, va contractar els serveis pels ciberatacs. Rufián d'Esquerra, Clarías de Junts i Botran de la CUP.
Surrealistes i suposats vincles entre l'independentisme català i l'ISIS o l'Estat Islàmic. Esperem que no es posi cap excusa com les que solen posar.
Explicacions i responsabilitats al màxim nivell del govern de l'Estat, perquè el que no volem que hi hagi caps de turc com ha passat en el tema del Pegasus.
És un atac contra una institució democràtica i per part de l'Estat espanyol. Això, en qualsevol democràcia plena, seria investigat.
En l'escrit d'Esquerra, a més, hi apareix RACU pel que ha explicat aquest matí l'expert en indústria militar israeliana Eitai Mack sobre les sospites que tot plegat formi part d'un acord entre Espanya i Israel a nivell d'estats. I tots demanen resposta per escrit també sobre el nivell de vinculació que té el govern espanyol, qualsevol ministeri, les policies o el CNI, amb l'empresa israeliana responsable dels ciberatacs.
Doncs tot això després que els experts situïn Espanya com a clar sospitós d'haver encarregat a Tal Hanan, l'empresari israelià, el ciberatac pel 9-N. Això sí, també adverteixen que no és fàcil provar-ho. Segons un dels grans experts en la indústria armamentística d'Israel, l'advocat Eitai Mack, l'empresa de Hanan només pot comerciar amb estats i Espanya, diu, és un client habitual d'aquesta mena d'empreses. Marc Martínez Amat.
Mack s'ha dedicat a seguir la pista a empreses militars israelianes arran de l'escàndol per l'ús de Pegasus i ara ha demanat a la Fiscalia d'Israel que investigui aquest cas.
They only give licenses for export of services and...
Només donen llicències per exportar equipament i intel·ligència militar a governs, no a actors privats. Per tant, si tot plegat es va dur a terme d'acord amb la llei israeliana, el client havia de ser un govern. Ara bé, s'ha de continuar investigant i espero que aquest cop hi hagi una investigació com cal a Espanya.
Però no n'hi ha prou amb les declaracions de Tal Hanan que recollia El País. Cal acreditar amb proves el delicte.
L'advocat especialitzat en ciberdelinqüència, Andreu Vandenende, recorda a RAC1 que en el cas Pegasus, Israel se n'ha desentès.
Existeix un conveni del Consell d'Europa, el conveni de cibercriminalitat, ratificat per Estats Units i per Israel. Per tant, tenim un marc teòric molt bo. Ara, a la pràctica, en el cas Pegasus inicial, es va enviar una comissió rogatòria, crec que fa més de 2 anys, i simplement no la contesten.
Vandenende també explica que l'altra dificultat d'aquest procés judicial seria quantificar els danys del ciberatac.
I mentrestant, Pedro Sánchez i el govern espanyol que es neguen a comparèixer al Parlament per explicar l'espionatge massiu a l'independentisme amb Pegasus, la Moncloa, i ha tancat la porta després que el Parlament, tal com us hem avançat a RAC1, els hagi citat per al dia 3 de març. Passant 3 minuts a 3 quarts de 10, d'aquí a unes hores el BOE publicarà l'entrada en vigor de la llei trans i de la reforma de la llei de l'avortament. Tots dos textos s'han aprovat definitivament avui al Congrés, tot i l'oposició política de la dreta. Les dues lleis suposen un pas endavant a les reclamacions del moviment feminista i del col·lectiu LGTBI. Però anem a pams per saber quins canvis exactament impliquen. D'entrada, la llei trans facilita molt els tràmits per canviar de sexe en l'administració. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, a partir d'ara les persones trans de més de 16 anys podran canviar el nom i el sexe al DNI només amb la seva voluntat. Tot i les discrepàncies internes al govern espanyol, finalment no caldran informes mèdics ni psicològics com passava fins ara. De fet, el canvi de sexe deixa de ser una patologia. En el cas dels menors entre 14 i 16 anys, caldrà l'autorització dels pares i amb els de 12 a 14 el permís d'un jutge. La llei trans prohibeix també totes les teràpies de conversió, fins i tot aquelles on l'afectat participava voluntàriament. El text fica que la banya en lluitar contra la discriminació transfòbica, especialment a les escoles, als centres sanitaris i a la feina. Se sancionaran amb multes de fins a 150.000 euros. A més, a partir d'ara, les dones que siguin parella podran inscriure els seus fills sense haver d'estar casades.
I això pel que fa a la llei trans, però avui, com dèiem, també s'ha aprovat la reforma de la llei de l'avortament. En aquest cas, confirma que les dones podran avortar lliurement en les primeres 14 setmanes de gestació i fins les 22, si hi ha algun risc per la salut. A més, facilita també que les embarassades puguin agafar la baixa abans de parir, Arnau.
A partir d'ara, les noies de 16 i 17 anys podran avortar sense el permís dels pares. S'eliminen els 3 dies de reflexió i es milloren les baixes a les embarassades. Podran agafar-la a partir de la setmana 39. A més, també es regula la baixa per les regles molt doloroses. El cost de la baixa l'assumirà la Seguretat Social i per agafar-la haurà de constar a l'historial mèdic de la persona. A més, la nova llei pretén que les dones puguin avortar en un hospital públic a prop de casa seva i evitar que s'hagin de desplaçar centenars de quilòmetres, com passa en alguns casos. Ara mateix, de fet, el 85% dels avortaments a l'Estat són en clíniques privades. Per cert, la nova llei de l'avortament determina que els ventres de lloguer són una forma de violència contra les dones i prohibeix explícitament la publicitat que ofereixen aquests serveis a l'estranger.
El Congrés, que ha aprovat les dues iniciatives després d'un debat al Congrés on els partits de dretes han tret constantment la llei del només sí és sí, i precisament sobre aquesta llei el fiscal general de l'Estat demana als jutges que no rebaixin més condemnes amb aquesta llei. Álvaro García Ortiz, que reivindica el criteri fixat per la Fiscalia perquè considera que evita la impunitat dels agressors.
La función del jurista no es meramente aritmética y no es, ni ha de ser, un ejercicio de automatismo. No somos veras calculadoras, somos algo más. Nuestro trabajo es interpretar la norma utilizando para ello todas las herramientas legales, jurisprudenciales y hermenéuticas puestas a nuestra disposición. Les aseguro que no nos hemos inventado nada. Nuestro criterio no hace más que seguir la jurisprudencia consolidada.
Al novembre, la Fiscalia General de l'Estat va demanar que es mantinguessin les sentències a agressors sexuals, tot i l'entrada en vigor de la llei del només sí és sí. I a tot això, el Parlament, Esquerra, el PSC, Junts, la CUP i els Comuns volen explicacions de l'Església davant els casos de pederàstia dins la institució. Per això reclamen que representants eclesiàstics, experts i també víctimes compareguin a la cambra. Sílvia Solanes.
L'objectiu és aclarir l'abast de les violències sexuals contra infants i joves a l'Església Catòlica, l'escola, les institucions o l'àmbit de l'esport i el lleure. Volen analitzar-ho des de la perspectiva de les víctimes i quina resposta donen les institucions i l'administració. Per això el pla de treball que han registrat recull també la compareixença de representants eclesiàstics, tant a nivell català com espanyol com europeu. Per exemple, es demana que compareguin des de la Conferència Episcopal Espanyola, l'Arxidiòcesi de Barcelona o l'Abadia de Montserrat. També té intenció de citar els representants de centres educatius com els maristes o els jesuïtes. Des de l'acompanyament de les víctimes es vol citar una representació dels Mossos d'Esquadra, periodistes d'investigació o associacions com Fundació Vicky Bernadet o Save the Children. També preveuen portar especialistes de legislació per estudiar si cal fer canvis al marc legal actual. Aquesta comissió d'investigació la van impulsar Esquerra Republicana, la CUP i en Comú Podem l'abril de l'any passat.
I a l'Estat la Fiscalia mou fitxa després que les congregacions religioses neguin dades sobre els casos de pederàstia. Havia demanat informació a 70 diòcesis però només 29 van contestar Pep Tormos.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha anunciat que es dirigirà directament a les entitats religioses per exigir informació sobre aquests casos. Fins ara, les que han contestat ho han fet totes amb la mateixa resposta, dient que no tenen casos oberts o donant la mateixa informació que ja havien enviat a les fiscalies provincials. I és que, segons informa el diari Punt.es, la Conferència Episcopal Espanyola va aconsellar a les diòcesis que no donessin més informació a la fiscalia. Fins i tot, els van facilitar dues respostes model, que són les que han utilitzat la majoria.
I a tot això, Dani Alves està pendent que l'Audiència de Barcelona decideix si el deixa sortir en llibertat o si el manté en presó provisional. El seu advocat ha assegurat avui davant els jutges que el seu client no fugirà i ha posat en dubte algun dels indicis de la investigació que apunten al jugador Benet Íñigo.
Segons fonts judicials, l'advocat d'Alves ha replicat el risc de fugida subratllant que està empadronat aquí, casat amb una espanyola i té dues empreses a Catalunya. Es podria haver quedat aquí per demanar que sortís fins al judici, però ha anat més enllà, entrant també a valorar què va passar. Entre altres, ha dit que no hi havia lesions vaginals i, per tant, ell dedueix que la relació va ser consentida. D'aquesta manera, en tot cas, el representant d'Alves reconeix per primer cop que va haver-hi una relació amb penetració. L'últim que va dir el jugador abans que el tanquessin és que la noia li havia fet una fel·lació. La fiscalia i l'advocada de la víctima, Esther García, creuen que no ha canviat res, en canvi, respecte al primer dia i que amb els diners que té podria marxar tranquil·lament, i afegeix un altre motiu per mantenir-lo a Brians 2.
El fet de que se li atorgués la llibertat suposaria un atemptat per mi contra la integritat psicològica de la meva clienta, és a dir, que ell es mantingui en llibertat mentre ella estigui tancada. Jo crec que això, l'administració de la justícia i l'Estat en general, no ens ho podem permetre.
La secció tercera de l'audiència té ara la pilota a la seva teulada. La decisió que prengui, però, no determinarà en cap cas el resultat final del procés. Només determinarà si Alves esperarà el judici al carrer o a la presó.
I, d'altra banda, la justícia deixa en llibertat provisional el professor de teatre musical de Reus, investigat per abusar sexualment de 13 noies. El jutge només li aplica un ordre d'allunyament i li prohibeix comunicar-se amb les presumptes víctimes.
Totes elles eren menors quan les hauria agredit i assetjat. L'home treballava a l'escola Buenafuentes Actors de Reus, d'on se'l va expulsar expulsar quan es van conèixer els fets. En alguns casos hauria vexat les noies després de demanar-los que es treguessin la roba. Avui l'investigat s'ha acollit al seu dret a no declarar. La causa està oberta per 11 delictes d'assetjament sexual i 2 d'agressió.
I a Barcelona els delictes per violència sexual s'han disparat pràcticament un 20% respecte al 2019. Són dades del balanç que ha fet la Junta Local de Seguretat de la Ciutat.
Les denúncies de violència a l'àmbit de la llar han augmentat un 40% i les de violència masclista un 24%. Mentrestant, el que més ha disminuït són els furts, que representen la meitat de tots els delictes de la ciutat. Han baixat un 26% i els robatoris en força un 19%. Segons el balanç, cada dia els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana detenen una 60 de persones.
I a tot això, la Fiscalia, que demana 2 anys de presó per a un home que es dedicava a insultar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, per la seva orientació sexual. Durant uns mesos va omplir de pintades i de cartells al centre de la ciutat amb missatges homòfobs acompanyats d'esvàstiques.
Les pintades van aparèixer per primer cop l'octubre del 2019 i van acabar 5 mesos més tard, quan va començar la pandèmia. Durant aquest temps, la Fiscalia parla de 17 accions en façanes d'edificis, locals, comercials i mobiliari públic. De fet, l'Ajuntament de Terrassa li reclama gairebé 700 euros pel cost de la neteja i els desperfectes. Pel contingut de les pintades, la Fiscalia l'acusa d'un delicte d'odi. A més dels 2 anys de presó, també demana una multa de 5.400 euros.
I per cert, que el Departament d'Igualtat i Feminisme ha fet una guia de bones pràctiques perquè les residències de gent gran siguin inclusives amb les persones LGTBI. L'objectiu és que persones que potser durant la joventut van amagar l'orientació sexual no tornin a l'armari quan entrin en una residència perquè se senten incòmodes. 4 minuts per arribar a les 10, Fèlix Millet torna a ser a la presó. L'exresponsable del Palau de la Música feia un mes que vivia en una residència medicalitzada gràcies al tercer grau que la justícia li va donar pel seu estat de salut. Aquest dilluns, però, el jutjat de vigilància penitenciària va suspendre temporalment aquest tercer grau fins que prengui una decisió definitiva.
Millet feia mesos que estava ingressat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Just després de festes, la Secretaria de Mesures Penals va aprovar un tercer grau excepcional en què, per malaltia incurable, el pres ja no cal ni tan sols que dormi a la presó. Des de llavors vivia a la residència que va triar la família. Aquesta setmana, però, ha tornat a la infermeria de Brians 2 fins que el jutjat digui si accepta la mesura o no.
I al Parlament, els comuns reclamen que es convoqui una reunió extraordinària de la mesa per revertir els privilegis que han sortit a la llum de diputats i de funcionaris. L'últim, el publica avui el diari Ara, en l'època del president Ernest Benach, es van inflar les indemnitzacions que cobraven els membres de la mesa quan pleguen. Marc Martínez Amat.
El diari explica que aquestes indemnitzacions augmentades van permetre que el mateix Benach i els vicepresidents Higini Clotas i Ramon Camp cobressin entre 120.000 i 170.000 euros quan van deixar l'escó. És gairebé el doble del que es pagava abans de la reforma que es va fer el 2005. Una polèmica que s'afegeix a les llicències per edat i als premis de jubilació. La cap de files dels comuns, Jessica Albiach, reclama que la mesa, formada per Esquerra, el PSC, Junts i la CUP, hi posi fre.
Estem assistint a un degoteig continu, permanent, d'informacions que són escandaloses. És important que els partits que formen part de la mesa no es rentin les mans, que facin un anàlisi exhaustiu i, per tant, llum, taquígrafs, tota la transparència i començar a revertir aquestes pràctiques que, com dic, són intolerables i són insostenibles.
I Ciutadans també demana explicacions per unes indemnitzacions que diu que no són ètiques ni estètiques.
I per cert que l'ANC viu una crisi interna arran del debat de la llista cívica. Un grup de crítics acusen la presidenta d'autoritarisme i plantegen demanar una qüestió de confiança. També amenacen amb dimissions.
Dissabte el secretariat nacional farà una reunió que tot fa preveure que serà calenta. Davant el sector crític, l'ANC ha emès un comunicat i ho rebaixa tensions internes i debats intensos. Tot arrenca de l'aposta de Dolors Feliu per promoure una llista cívica per les eleccions al Parlament. Els crítics no comparteixen la manera d'encarar aquesta llista cívica de la direcció, a qui acusen de formes autoritàries.
I ja se sap qui estarà al capdavant de la llista de Ciutadans a Barcelona. La també diputada del Parlament, Anna Grau, ha guanyat les primàries per davant de Coldo Blanco, que era l'altre candidat. Grau ha obtingut 81 vots, mentre que el seu rival s'ha quedat amb només 32. Els Mossos d'Esquadra s'encarregaran de la seguretat de la Copa Amèrica de l'any que ve, que es farà a Barcelona, i no només a terra, també al mar. Serà el primer gran esdeveniment de la nova unitat marítima de la policia catalana.
Qui té més competències al mar és la Guàrdia Civil, mentre que els Mossos només poden actuar en aigües interiors i per qüestions administratives. El cas és que per la Copa Amèrica, el Ministeri de l'Interior i el Govern han acordat que sigui la policia catalana la responsable de tot el dispositiu. Joan Ignès i Helena celebra que els Mossos liderin la seguretat d'una de les cites esportives més importants del món.
El lideratge doncs, serà el cos de Mossos d'Esquadra i naturalment, juntament amb la Secretaria d'Estat, doncs, es farà la distribució de funcions en virtut de les competències que cadascú té assignades a l'ordenament jurídic. Però naturalment, en tant que policia integral, doncs, sí, el lideratge correspon al cos de Mossos d'Esquadra.
Els mesos vinents, la policia catalana farà el pla director de seguretat i s'encarregarà de coordinar la resta de cossos de seguretat. La Copa Amèrica es farà l'agost, de l'agost a l'octubre del 2024.
Foment del Treball debat fins a 9 propostes per l'ampliació de l'aeroport del Prat, entre les quals la de fer una nova pista sobre el mar que ha aixecat tanta polseguera aquesta setmana. A l'estiu explicaran les que recullin més consens i siguin més realistes i les faran arribar al govern, Montse Martí.
Tota la informació i les propostes que recullin més adeptes per ampliar l'aeroport del Prat es faran arribar a la Comissió Tècnica de la Generalitat, que, segons Foment, començarà a treballar al setembre. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, calcula que amb la feina que farà la comissió, el govern podrà presentar ja una proposta ferma i de consens abans no acabi l'any.
Estem convençuts de que nosaltres dissenyarem el full de ruta perquè l'ampliació de l'aeroport sigui factible i possible i que aquest acord arribi l'any 2023, perquè és que ja no podem esperar més temps.
A la Comissió de Foment per estudiar l'ampliació del Prat hi ha 42 membres i enginyers com el mateix Joaquim Coello, que promou l'ampliació de l'aeroport amb la pista sobre el mar. En formen part membres de la Cambra de Comerç de Barcelona, advocats com l'exconseller Lluís Recoder, ecòlegs i representants del sector turístic i de la construcció.
I Port Aventura estrena demà la temporada més llarga de la seva història. Per primera vegada, el parc d'atraccions cobrirà portes per celebrar-hi el Carnaval. Des de Tarragona, Esteve Giral.
El parc obrirà portes tots els caps de setmana de febrer i març per adaptar una versió dels carnavals de Rio i Venècia a Port Aventura i les seves atraccions, amb zones tematitzades, batucades, desfilades de comparses i nous espectacles inspirats en el carnaval. En paral·lel, està acabant la construcció de la seva nova atracció, un dark ride inspirat a la pel·lícula Uncharted, amb la previsió d'obrir la nova atracció per primavera. L'objectiu de la temporada, superar el rècord de visitants del 2019, quan més de 5 milions de persones van visitar Port Aventura World i els seus hotels. Un dels reptes, tornar a treure més clients internacionals, sobretot de França i del Regne Unit.
I mentrestant, Repsol, que va guanyar un 70% més el 2022, més de 4.200 milions d'euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'encariment dels carburants el 2022 que ha disparat els beneficis de les energètiques.
La companyia diu, tot i això, que els beneficis dels últims dos anys encara no compensen les pèrdues que van acumular durant el 2020 i també el 2019.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Ara de seguida anirem cap a Berlín, on a aquesta hora s'inaugura el Festival de Cinema. Fem una petita pausa i tornem.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside.com. Tu pots. Parkside.
Els vostres alumnes de primària són creatius? Coneixen bé Catalunya? Participeu en el concurs organitzat per Cruïlla Pluja d'Idees, fent un cartell o un vídeo amb el més destacat de la vostra localitat. Cruïlla premiarà una escola per província i un premi especial Catalunya. 3.000 euros de premi per l'escola. Consulteu les bases al web cruillacertamenplujadidees.cat.
Ja saps que a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés és molt fàcil acostumar-se als millors preus i a descomptes increïbles.
Per exemple, tens un 21% de descompte en totes les cerveses per compres superiors a 25 euros en cerveses.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, a la botiga web o app.
Consulta les condicions de la promoció.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual, ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú quan fas el que et dona la gana, sense ànim.
Per mi la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Amb Sexy Dream Punès, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punès i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punès.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Quatre minuts de les 10, com dèiem, en marxa aquesta hora la gala inaugural del Festival de Cinema de Berlín, el tret de sortida que el dona la projecció de la comèdia romàntica She Came to Me, protagonitzada per Anne Hathaway i per Peter Dinklage. Abans, però, hi ha hagut la recepció oficial del jurat de les autoritats alemanyes i d'un convidat sorpresa, Volodymyr Zelensky, des de Berlín, enviada especial de RAC1, Maria Cusó.
El president ucraïnès ha connectat amb el festival via streaming, com ja va fer a Canes i a d'altres cites internacionals, per demanar suport a Occident en la guerra contra Rússia. De fet, la direcció de la Berlina Leja va fer un comunicat abans de l'inici del festival mostrant el seu suport a Ucraïna davant la invasió russa. Aquesta no serà l'única vegada que veurem Zelensky aquests dies aquí a Berlín, i és que aquest cap de setmana s'estrena el documental Superpower, que ha dirigit Sean Penn sobre la figura d'aquest actor convertit en president de govern. Més enllà d'aquesta reivindicació política, però, la d'avui ha estat una nit per celebrar el cinema i el retorn a la normalitat després de la pandèmia. En parlava la membre del jurat i última guanyadora de l'Os d'Or a Berlín, Carla Simón.
Films make us feel, make us...
Les pel·lícules ens fan sentir, reflexionar, pensar i créixer, també com a humanitat. Mirar i fer pel·lícules ens fa ser lliures, d'alguna manera.
Free somehow.
Simón forma part d'un jurat internacional presidit per l'actriu Kirsten Stewart, la dona més jove en presidir mai el jurat de la Berlinale.
I encara en cinema empitjora l'estat de salut de Bruce Willis. La seva família ha explicat aquesta nit que té demència i que se li estan deteriorant les capacitats cognitives.
L'actor està apartat de les càmeres des de fa mesos per una afàsia, una malaltia cognitiva que, entre d'altres, afecta la capacitat de parlar i escriure. Bruce Willis té 67 anys i durant la seva carrera ha participat en més d'un centenar de pel·lícules.
I el Liceu acull aquesta hora l'estrena mundial de l'òpera Macbeth, amb Jaume Plensa com a director d'escena. L'escenografia i el vestuari que llueixen l'empremta de l'escultor català, una marca personal que encaixa amb el drama de William Shakespeare i amb la música de Verdi, des del Liceu Bàrbara Padilla.
Lletres blanques formant una escultura de grans dimensions, lletres en forma de penjoll als colls de les dones, lletres que pengen del sostre, als vestits. L'empremta de Plensa inunda l'escenari. Un blanc que destaca sobre el negre i també sobre el vermell dels vestits. Unes lletres com les que fa servir a les seves escultures i també a la porta d'entrada del Liceu. La marca de l'escultor és present a l'escenografia i al vestuari d'aquest Macbeth. Un text de Shakespeare que ressona amb la música de Verdi i també les veus dirigides per Josep Pons, del baríton Lucas Salsi i la soprano Sondra Radvanovski, que ha rebut un llarg aplaudiment del públic a la primera part en un liceu ple a vessar.
Passen 7 minuts de les 10, moment per repassar els esports amb l'Aleix Pariser. Aleix, bona nit.
Hola, què tal?
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, d'aquí uns minuts analitzarem...
Pocs minuts.
Sí, analitzarem tot el que ha passat en el Barça-Manchester United. Ha estat un partidàs al Camp Nou, al final amb empat a 2. I han passat moltíssimes coses. S'ha enfadat Rafinha per un canvi, l'escoltarem. S'ha lesionat Pedri, també la Marta Ramon té novetats sobre aquesta lesió de Pedri, sobre el temps de baixa del migcampista canari. Reescoltarem tot el que s'ha dit a la sala de premsa i a la zona mixta i farem tertúlia amb Raül Llimós, amb Àlex Dalmas, amb Anaïs Martí de La Vanguardia i també amb el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, que avui s'assumarà a la tertúlia. I estarem molt pendents durant el Tu diràs de la Copa del Rei de bàsquet, que s'està jugant ara mateix. De fet, a RAC més 1 estem fent el partit de quarts de final del Barça, que està jugant contra l'Unicaja de Màlaga. I connectem un moment, si et sembla. Sí. Allà tenim el Xavi Puig, el Jaume Molló, el Marc Mundet, Damià López i Jordi Colomer.
Bona nit.
Bona nit, Anna.
Com va el partit, Molló, companys?
Doncs de moment ven encara pel Barça, Mundet.
Sí, el Barça guanya de 12, 36 a 24, queden 3 minuts i 43 segons per arribar al descans. De moment, el Barça guanyant per físic i per talent a un Unicaja de Màlaga, que mica en mica s'està desfent en aquest segon quart. Abans, en el primer partit de quarta final, el Real Madrid ha guanyat 86 a 85. El València Bàsquet és el primer equip classificat per les semifinals.
A partir de dos quarts d'onze, doncs, tornarem ja per viure el desenllaç d'aquest partit. Si el Barça guanya, recordem, jugaria a les semifinals contra el Real Madrid, eh? Per tant, dissabte tindríem aquesta clàssica de bàsquet a Badalona.
Gràcies, Aleix. Fins aquí, res, 20 minuts i es caix.
Perfecte, fins ara.
I el temps... amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar les temperatures.
Sí, de fet, demà ja notarem 2, 3, 4 graus més, 3, 4 o 5, sobretot a les comarques de Girona i a la costa i al prelitoral de les de Barcelona. Aquí podrem arribar als 20 graus fins i tot. En canvi, que per la resta del país sumarem uns graus, però l'ambient no serà tan suau. Després d'una matinada amb temperatures semblants a les d'avui o una mica més, més suaus, un pèl menys fredes, i bàsicament sol amb, amb boires i algunes boirines matinals a l'interior.
També hem de fer un cop d'ull a la neu.
A la neu, sí.
La Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Repassa les pistes d'esquí.
Doncs mira, si per exemple anem a la Molina, trobarem fins a 85 centímetres de neu pols, fins a 80 centímetres de neu pols també a Masella, neu pols d'Ula, Baquera, Baret, amb un gruix màxim de 1,65 m, a Boita Güell fins a 1,35 m de neu pols d'Ura, al Port del Comte fins a 85 centímetres, a l'estació del Solsonès de neu pols, al Ripollès, a Vall de Núria fins a 80 centímetres de neu pols, també neu pols a Vallter 2000, amb un gruix màxim de 70 centímetres.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 4 i 5 de març podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella.
Si ets client de CaixaBank, pots aconseguir el teu forfet a un preu especial, des de només 38 euros i gaudir del dia al màxim. Hi haurà música en directe i descomptes en restauració. Així que prepara les botes de neu i vine. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu descompte. Unitats limitades.
Les 10 i 10, fem una pausa i quan tornem parlarem de l'últim llibre del Jordi Cabré.
RAC 1. Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Una punxada pot arribar quan menys t'ho esperes. Pinchatos 24 hores està al teu servei els 365 dies de l'any, diumenges i festius inclosos. Servei de pneumàtics de primeres marques i mecànica ràpida a les 24 hores. Amb més de 30 anys al teu servei. Pinchatos 24 hores. Al carrer Tarragona 101, al final de Diputació. 93 426 1356.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
D'acord, un viatge tranquil però carregat d'adrenalina. A un lloc exclusiu però fàcil d'arribar. I per a tota la família. Alguna cosa més?
No, amb això estem preparats.
I tan preparats. Arriba el nou Nissan X-Trail amb V-Power. Gaudeix de cada aventura amb la conducció elèctrica, ara lliure d'endolls. Més informació sobre Nissan V-Power a Nissan.es.
Troba'ns a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1, tots som 1.
Dos minuts per un quart d'onze de la nit. Programa, el no ho sé d'avui, parlant una mica de literatura. Ja sabeu que el Jordi Cabré ve sovint a les tertúlies del no ho sé, segur que l'haureu sentit algun dia,
però avui l'hem convidat, ja que no tenim tertúlia, precisament, perquè ens parli del seu últim llibre, Hi ha algú altre, editat per Univers, i que s'acaba de publicar fa uns quants dies. Jordi, què tal? Com estàs?
Bona nit. Estic tenint la jaqueta, perquè justament estic acostumat a venir a fer tertúlia i parlar de coses molt serioses i les factures de la llum i això. I ara anem a fer una mica de jazz.
Avui canviem de registre. Et volia començar preguntant, sempre hi ha d'haver algú altre o sempre hi ha algú altre? Perquè, no sé, potser per pensar que una ruptura és més fàcil pensar que hi ha algú altre, és més senzill d'encabir-ho d'alguna manera en els esquemes mentals?
És una pregunta que tothom es fa quan hi ha una ruptura o quan hi ha una crisi matrimonial, i és que si hi ha algú altre o no. I evidentment que per moltes persones pot ser més fàcil o pot semblar més fàcil. Jo més aviat considero que encara que no hi hagi ningú, sempre hi ha algú altre. I de fet, molt sovint quan no hi ha ningú altre, aquella altra persona que hi ets tu mateix. És a dir, ets tu mateix que estàs fent de tercera persona, que simplement has canviat. Per tant, sí, sempre hi ha algú altre, encara que siguis tu mateix, i fins i tot així, sempre hi ha algú altre al voltant, sempre hi ha amics, sempre hi ha família, sempre hi ha la ciutat, els veïns. No sé si és que sóc una persona que m'agrada que hi hagi soroll al meu voltant o activitat al meu voltant, però em sembla que sempre que vulguis pots trobar ànimes al teu voltant que et fan companyia, i fins i tot pot haver-hi aquest element imaginari del Wilson, d'aquella pel·lícula el divendres, del Robinson Crusoe.
Sí.
Sempre hi ha elements que et fan companyia, sempre, i per tant no hi ha cap por.
Ara anirem entrant poc a poc en aquests diferents aspectes, però abans fes-nos 5 cèntims per qui no sàpiga de res de què va aquest llibre i se'l trobi a les llibreries. Jordi Cabré, Hi ha algú altre, amb aquest dibuix que he de dir que és molt, molt bonic, amb un home que es veu mirant cap a la finestra amb la Sagrada Família, ja amb l'estel aquest il·luminat. Sí. De què va aquest llibre, Jordi?
Diguéssim que l'apartament aquest podria ser un apartament de Nova York, però resulta que estava mirant cap a la Sagrada Família. És un llibre molt introspectiu i és un llibre sobre... es podria intentar imaginar que és un llibre sobre una separació, i no és un llibre sobre una separació. Comença amb una separació, però és un llibre sobre qualsevol cosa excepte això. Té a veure més amb la infantesa, té a veure amb la mitjana edat, té a veure amb una edat en què tens un replantejament de tot, és capaç de dir, bé, ja estic a mitja vida, podria fer-ne una altra, en comptes de fer una doble vida, acabar-ne una i fer-ne una altra, és una forma de renéixer, no? És una forma de morir i començar de nou. I sembla que això, si es fa amb ganes, alegria i de bon rotllo i amb un cert sentit de l'humor i amb tendresa, evidentment, em sembla que és molt positiu. I com que vaig veure que estava fent un exercici molt bonic, vaig pensar, escriu-ho. En efecte, moltes persones pensen que això és un llibre terapèutic. Jo penso que no ho és. Diguéssim que jo no m'hauria atrevit a fer un llibre simplement que fes una gran vomitada del que em passa a mi. Això no interessa a ningú. Però la meva gent una vegada em va dir, escolta, escriu sobre tu, intenta escriure sobre tu i a veure què tal et surt. I a mesura que ho anava fent vaig veure que m'anava sortint una cosa bonica, que no només era sobre temes personals, sinó que a més eren temes bastant universals i que parlava de tothom, estava parlant bastant de tothom. Per tant, me'n vaig cap a la infantesa, me'n vaig cap a les crisis matrimonials, me'n vaig cap als amics, me'n vaig cap a com et montes un nou apartament, com et montes una nova vida, com aprens a descobrir una nova música i una nova manera de viure. I em sembla que això qualsevol persona s'hi pot sentir mirallada.
En aquest parlar de tu, quin percentatge del Jordi Cabré hi ha en el protagonista d'aquest llibre?
S'hi acosta al 100%, s'acosta al 100%, però hi ha un parell de factors que, on hi he volgut posar una mica de ficció. És un llibre molt honest, molt honest, senyora Ballonesta. És un llibre molt fet molt des de dintre, però hi ha elements de ficció com, per exemple, persones, especialment dones, que puc arribar a conèixer. Aquestes són de ficció, bàsicament perquè a ningú li interessa noms concrets ni identitats concretes de persones que puc conèixer, i perquè, a més, en aquest cas he volgut tirar d'estereotip. Només amb aquest tema concret he volgut tirar de dos estereotips femenins. Un és la típica noia que pots conèixer de forma casual, i l'altre és la típica noia de qui et podries enamorar. I aquests dos estereotips em permeten a mi jugar amb l'element central, que sóc jo mateix. Però aquests dos elements són ficció.
Abans deia, deies, es pot interpretar com que és un llibre que parla de separacions, tot i que no, no és això, però sí que et serveix una mica d'excusa, no?
Sí.
Per començar. I et volia preguntar si el teu entorn, cada vegada hi ha més gent separada que gent casada o en parella.
Doncs no ho sé, està bastant equilibrat. S'ha frenat una mica, em sembla que això...
Sí,
em sembla que s'ha frenat, em sembla que la gent ha agafat una mica de por, la gent s'ha tornat una mica conservadora arran de la Covid, i tot està molt complicat. Jo diria que ens ha agafat una mica de por tots plegats. No passa res, però en el meu cas, com a mínim al meu voltant, un 50-50, i sí que és veritat que el que sí que sap una mica de greu és que vegis persones que ho viuen d'una forma molt traumàtica quan no tindria per què ser així, i quan no és així és meravellós.
Moment que el protagonista diu hauria de passar per casa, referint-se a la seva anterior casa, tot i que ara ja està vivint en un lloc que suposadament és casa seva. Clar, quant de temps es triga a sentir que un lloc és casa nostra? Perquè a mi a vegades em passa, fins i tot ara, que ja fa gairebé 10 anys que no visc a casa dels pares, per exemple, que quan hi haig d'anar dic, vaig a casa meva, un moment,
sí,
no?
Sí.
Clar, quan és casa teva un lloc?
És molt bona pregunta aquesta. Suposo que casa teva és aquell lloc on no vas, sinó aquell lloc on tornes. I quan estàs en un moment de transició, pot haver-hi un moment de confusió. Jo sempre sentiré casa meva la casa de la meva exdona, i sempre sentiré casa meva la casa dels meus pares. En efecte, això sempre és casa teva, i també és casa meva Viladrau. Però la casa veritablement que només és teva, la casa és més genuïnament teva, és aquella, em sembla, on obres els calaixos i les mans ja se t'adapten. M'hi vaig trobar, en un moment donat em vaig trobar a casa de la meva ex obrint armaris i veient que em sentia estrany, quan havien estat els armaris de molts anys. I en aquest moment és quan te n'adones que el teu cos s'ha adaptat a un nou espai. Això és una mica màgic i una mica inconscient.
Diuen que els trasllats són dels moments més traumàtics per la vida d'una persona. No sé si ho comparteixes.
Mira, no. La novel·la comença justament quan em trobo en aquest apartament rodejat de capses, envoltat de capses, plens d'objectes que són la meva vida. Jo diria que és una cosa no gens difícil. Et permet seleccionar quines són les coses veritablement importants i quines t'emportes amb tu. És allò que t'emportaries a una illa deserta, és exactament així. I això t'obliga a prioritzar i veure quines són les teves coses preferides. Aquella cançó de Sonrises i Làgrimes, My Favorite Things, és un exercici que recomano molta gent, que és fer una llista de 10 coses que siguin veritablement les teves preferides. Això és una cosa molt difícil, perquè de seguida te'n surten 20 o te'n surten 30, i 10 és molt difícil. Tu pots tenir un músic preferit,
sí.
Ara mateix per exemple sonava The Cure, que és una cosa, sí, que escoltava molt a la meva adolescència, però si dius només se'n pot ser un, vol dir que n'has de matar com a mínim 10 i després n'has de matar 2 a la semifinal, perquè només en pot quedar un. I això és, si això ho poses a la música, ho poses als menjars, ho poses a les parelles, o ho poses als espais o als paisatges, que només en quedi un, aleshores això és un exercici que recomano, perquè tu et descobreix molt sobre tu mateix, sobre allò que realment t'agrada i allò que enviaries no només a una illa deserta, sinó també que posaries en una nau especial perquè ho veiessin a Saturn, el que realment val la pena.
També és que és veritat que fa reflexionar d'alguna manera, no? El fet de posar les coses en caixes o d'haver-ne de triar unes quantes, fa reflexionar sobre les propietats, no? Què és el que posseïm al final? Perquè em sembla que jo, si em posés a comptar, potser diria, tinc un ordinador, tinc la tele, tinc un cotxe, i para de comptar, potser algun quadre, la meva roba, però clar, fins a quin punt aquests objectes que hem de triar determinen qui som, no?
Sí, i n'hi ha alguns que són sentimentals i que són accessoris, per exemple, decoracions, quadres, que potser t'han acompanyat durant molts anys de la teva vida, però que en veritat són essencials. El que passa és que una novel·la o una obra d'art es pot començar pensant en aquests objectes, bonics, però després també és veritat que la vida, un naixement o un renaixement, comença també havent de comprar una nevera, o havent de tenir coberts, o havent de tenir un llençol. I escolta, que menys que tenir un llit, no? I és una forma també de veure per on començo. El gènesi de l'univers comença per coses molt boniques o per coses simplement essencials.
Ho deies al principi, Jordi, que el llibre, el protagonista, no està sol del tot, perquè hi ha algú, i aquest algú pot ser més d'una persona, i manté en tot moment una conversa amb el seu germà, que va morir quan tenia 20 anys. Tu, si no m'equivoco, també tens un germà que va morir amb aquesta edat, i et volia preguntar si t'ha costat molt escriure sobre això o t'ha ajudat d'alguna manera. No sé si mai havies escrit sobre la mort del teu germà.
Mai. Està dedicat a ell, al llibre, i m'ajuda molt a fer de divendres, a fer de Wilson, a parlar amb algú, no? I se'n fot molt de mi de tot el que em passa, escolta, però si tu no saps, estar sol, bla, 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 i és molt divertit. Jo m'ho he pres amb molt d'humor, amb molta tendresa, és la figura fantasmagòrica que m'acompanya durant tot el procés, des de la infantesa fins ara, no? És com una constant, és com una ànima bessona que sempre hi és. Però també és veritat que ajuda molt a pensar sobre la mort, una crisi amorosa molt, o un trencament, diguem-ne així, un trencament és com una petita mort, perquè has de situar-te de nou i has de viure sense aquell braç, sense aquella extremitat que havies tingut, sense aquell complement que havies tingut, i una mort s'hi sembla molt. I recordo que quan es va morir el meu germà vaig tenir un cert remordiment de consciència, perquè em vaig sentir una mica culpable, perquè vaig pensar, en primer lloc vaig estar molt trist, vaig plorar molt, va ser una veritable vídua que plorava per tots els racons, però al mateix temps vaig pensar, però que bonic, i vaig tenir un moment de síndrome de Stendhal, de dir, ostres, però que bonic, que ha sigut tot plegat, no? I em sentia una mica culpable de sentir-me així, però no passa res. És a dir, pot haver-hi canvis que poden tenir un vessant molt positiu, poden tenir un vessant ple de sentit. I encara que de vegades sembli que la mort no té cap sentit, i a més ja estic en contra de que la gent ens morim, de vegades et pot omplir de vida una mort, i et pot omplir de renaixement, i et pot omplir de sentit la teva existència.
Els experts diuen que aproximadament un dol dura uns 4 anys i que es passen per 4 o 5 fases, depèn de qui llegeixis, no? La de negació, la de l'ira, fins que arribes a l'acceptació, no? Tu ja estàs d'acord amb aquestes fases i amb aquest termini que a vegades ens forcem a dir, no, això em passarà amb tant de temps, no? Volem tenir la certesa de quan s'acabarà això.
Sí, m'ha passat algunes vegades aquest procés, però, per exemple, en el cas del meu germà, sí que és veritat, és que ho veig perfectament, eh? És un fenomen que no vaig negar la mort del meu germà, no vaig tenir ira per la mort del meu germà, i molt menys ho he acceptat. És a dir, tant negar-ho com enfadar-te, com acceptar-ho, em semblen totes tres coses d'una gran vulgaritat.
En el llibre, però, a banda del teu germà, que hi mantens aquesta conversa contínua i que és present durant tota l'estona, també parles de la teva germana petita, que sempre tinc la sensació que està una mica allà, darrere teu, sense molestar, però sabent que hi és. Sí. Li vas deixar llegir el llibre abans de que es publiqués? O sabia una mica per on anava la cosa?
A última hora, A última hora li vaig deixar, i sí, s'ha fet un fart de plorar, la meva germana, però també un fart de riure, i és molt... És una persona que em coneix perfectament, és d'aquelles persones que hi tinc una telepatia i ens entenem sense parlar, i vaja, diguéssim que ara mateix podia dir-te exactament el que està pensant, no? I diguéssim que m'ha fet una mica de mare, i durant tot el procés la figura maternal, la figura femenina que m'ha acompanyat,
tot i que és la més petita, eh?
I tot i que és més petita, germans. Correcte, però el que té la meva germana molt és un caràcter molt, molt alegre. Jo potser sóc una mica més turmentat, potser sóc una mica més Beethoven. Ella és una persona que va caure a la marmita de l'alegria un cop va néixer, no? I això està molt bé.
A veure, ara hem fet un canvi aquí, perquè és que és veritat que al llibre hi ha molta música, és constant, diria que no hi ha una sola pàgina que no citis una cançó, i de fet hi ha una playlist a Spotify on es poden consultar totes les cançons que van apareixent al llibre, Per tu és impossible imaginar-te la vida sense música?
Sí, però és inconscient, eh? Jo l'altre dia fent la playlist pensava, bueno, serà una playlist de 10, 15, 20... No,
no,
moltíssimes.
Sembla que dura 6 hores i pico tota la playlist.
Imagina't, perquè vol dir que realment la tinc molt a dins, no? A totes les meves novel·les hi ha una banda sonora, a totes, però en aquesta potser especialment, perquè com que faig un repàs de tots els anys que he viscut i de totes les coses que han passat, doncs evidentment doncs van sortir moltes coses i a més hi descobreixo el jazz, no? I el jazz hi té hi ha músiques de tot tipus, hi ha sinfònica, hi ha pop, hi ha molt pop, hi ha música, ara que sonava, doncs que pertany a la playlist de la meva filla,
sí.
I hi ha jazz. Llavors, tota la novel·la he intentat que tingués una mica de forma de jazz. El jazz com a metàfora de la improvisació. Hi ha vegades a la vida que et trobes que has d'improvisar una mica i no seguir una partitura. Totes aquestes cançons que apareixen en un capítol determinat apareixen com barrejades, una aquí, una allà, són frases que van apareixent durant tota la novel·la, apareixen i desapareixen com si fos una peça de jazz, no? Ah, veus, aquesta frase ara torna, aquesta tornada ara torna, no? I realment, quan et poses a recordar, o quan et poses a viure, de forma intensa, tot se't barreja una mica, no? I el meu repte era no només fer aquesta barreja de músiques i aquesta barreja de frases musicals, sinó també posar-ho d'una forma ordenada i bonica, que ha sigut el repte, i em sembla que si no fos bonic, si no m'hagués quedat una cosa bonica, només per escriure o només per deixar anar el que a mi m'ha passat o el que a mi em passa, no hauria publicat el llibre.